Exactament. I llavors com fas de cònsul sense saber l'idioma? Com funciona això?
Bueno, simplement tenim l'anglès, que és un idioma que es domina molt, i si no, també l'ambaixada ens fa les tasques de traducció quan pertoca.
I el català ja, la Tònia, com pinta?
El català, pues bueno, no tinc coneixement. Els que viuen aquí el coneixen. El coneixen.
Pues escolta, Ricardo Tobaré, cònsul de Letònia.
Molt bé, doncs mira, si hem d'anar a Letònia tenim algun problema, tenim el Ricardo, ja el coneixem. Molt bé, Estadella, escolta, que...
Sí, no, és el gos aquest. Perdoneu, però és que això és un no parar.
Jo vaig estar a Riga, molt maco, Riga.
Sí, algú t'ha donat pas?
Abans.
No, ningú t'ha donat pas. Que amb el Marc Serra això és que em pixa, mira. Són les 5 de la tarda. Per tant, obrim línies amb els serveis informatius. A veure. Sí, clar, perquè aquí entres quan...
Algú ha dit anècdota sobre Riga?
Sí, vinga.
Donar contingut.
No, ja, ja. Digues, Estarella.
Jo marxo, doncs, o què?
Sí, bueno, és que he de donar pas per començar el Joan Torres, que s'està esperant, el Xavi Rocamora.
Fes la teva feina, Toni, endavant.
Ja està. Recull cable i fins demà.
Vinga, fins demà.
Adéu. Vinga, gràcies, Estarella. Adéu. Un aplaudiment per Guillem Estarella, a l'Abel Caral.
Que... Quedo... on fas fora, ja.
No, queda't, però això sí, no em facis la previsió del temps ara a les 5,
no.
Després t'ho hem de tornar a fer, la previsió del temps.
No cal.
És absurd, per tant.
No quedo aquí vosaltres i...
És endreçar una mica les coses. Que és el que falta en aquesta emissora, endreçar.
Doncs vinga, dona pas, hombre.
Ja ho he dit, Joan Torres, a veure.
Doncs anem a endreçar la informació.
Exacte. Comencem amb una de les qüestions que hem desenvolupat amb poca informació sobre l'estat de salut de Jordi Turull.
Sí, n'estem pendents de l'estat de salut del secretari general de Junts, que ha estat intervingut amb èxit ja després d'haver tingut, recordem, un infart. Ha tingut una insuficiència cardíaca i ha ingressat a l'Hospital de Bellvitge, on ja se li ha practicat un catetisme d'urgència. Segons informa l'agència EFA, l'operació ja ha acabat i ha anat bé. Turull, de 57 anys, lidera Junts des del juny del 2022 conjuntament amb Laura Borràs. Els últims mesos ha estat un dels principals protagonistes de les negociacions amb el PSOE, entre elles per la llei d'amnistia. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, els seus companys de partit, Laura Borràs i Jordi Rull, i el líder del PSC, Salvador Illa, entre altres, ja li han desitjat una recuperació ràpida. José Luis Ábalos deixa els seus càrrecs al Congrés, però manté l'escó de diputat. Ábalos ha dimitit com a president de la Comissió d'Interior del Congrés, però, de moment, com dèiem, seguirà com a representant socialista a la Cambra Baixa. Aquest moviment arriba després que la direcció del Partit Socialista li donés 24 hores per deixar l'acte pel cas Koldo. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Ábalos manté l'escó i l'únic que ha anunciat de moment és que plega com a president de la Comissió d'Interior del Congrés. Una comissió que dimecres havia de presidir i que, entre d'altres, havia d'abordar un debat sobre corrupció. El PSOE li ha donat 24 hores per plegar, 24 hores que caduquen demà a les 11 del matí, i s'entén que si no plega se l'expulsarà del grup parlamentari. Si fos així, passaria al grup mixt. El PSOE encara no ha registrat la comissió d'investigació per fiscalitzar els casos de compra de material sanitari durant la pandèmia, començant pel cas Koldo. Sí que ho ha fet el Partit Popular al Senat.
I Alexei Navalny estava a punt de ser alliberat en el moment en què va morir. El líder opositor rus havia de formar part d'un intercanvi amb un pres txetxè condemnat a Alemanya per un assassinat. A l'operació hi estaven implicats el govern d'Alemanya i el dels Estats Units. Segons ha explicat l'entorn del polític, Navalny havia de quedar en llibertat en pocs dies gràcies a aquest acord. Aquest mateix grup insisteix a acusar Vladimir Putin d'haver-ne ordenat l'assassinat. Avui han entregat el cos del màxim opositor del Kremlin a la seva mare 9 dies després que morís en estranyes circumstàncies en una presó d'una regió àrtica. La intenció de la família és fer-li un enterrament en condicions, però desconfia que Moscou els hi permeti. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Ricky Rubio ha obert avui la porta a reaparèixer amb el Barça de bàsquet aquest divendres contra el Mònaco a l'Eurolliga. Declaracions que el Barça del Masnou ha fet aquest migdia durant l'acte de presentació amb el club blaugrana, en què també ha explicat com s'ha sentit durant tot aquest temps.
Em tenia que allunyar del bàsquet després d'estar 18 anys jugant com a professional, i vaig passar molta por, però crec que era el correcte. Arribat en aquest moment, he vist que és així i ho tenia que fer a casa meva, allunyat del bàsquet, no?
D'altra banda, en futbol, el Girona tanca aquest vespre la 26a jornada de Lliga, la primera divisió, a les 9, i des de mitja hora abans a RAC1 l'equip de Mitchell rebrà el Rayo Vallecano amb l'objectiu de recuperar la segona posició que ara ocupa el Barça. I a Anglaterra, la Premier ha reduït de 10 punts a 6 la sanció a l'Everton per irregularitats financeres. El recurs de l'equip de Liverpool li permet recuperar dues posicions a la classificació i guanyar marge respecte al descens que ara té a 5 punts. I tot plegat el dia que la Marató de Barcelona tanca les inscripcions quan falten dues setmanes per la prova amb 20.000 inscrits. Aquesta és la tercera millor xifra de la participació de la història de la cursa.
Doncs allò que dèiem, el temps el farem ara i Abel Caral ens explica, clar, aquí ens parlàveu d'una setmana moguda i avui en principi aquest vespre hi hauria d'haver-hi sí. una mica de moviment meteorològic.
Sí, de fet ja tenim, ja fa unes hores que tenim, sí, està descarregant. És, mira, el que estem tenint és una situació d'aquelles molt de tarda de primavera, estem a finals de febrer, però tenim el cel, es veuen aquestes nuvolades, aquests cúmuls que creixen, aquestes típiques tardes de primavera que descarreguen ruixats, algunes tempestes per aquí per allà, per si parlar, que diuen a França, i ara mateix tenim ruixats, alguns àpats.
No parlo francès.
Si no, però, i si no a França, a mi què
no, que em fa gràcia l'expressió que diuen quel que so gases, pas si pas la. I està bé, perquè jo que intento, sempre especifica molt la comarca, diuen per aquí per allà, per si parla.
Aquest programa que va és més internacional, eh?
Molt. Ningú sap cap... Bueno, excepte Marta Cailà. Marta, bona tarda.
Hola, bona
tarda. No sabem idiomes. L'altre per si, per sa.
No ens cal, no ens cal. Saïlla. Que és una cosa que encara es fa...
Si podem no allargar més del que es pugui allargar el temps.
Saïlla.
Això vol dir per aquí per allà.
Exacte.
Doncs tenim ruixats, algunes tempestes, saïlla. Perquè és una situació, això deia, molt típica de primavera, i per tant és una expressió que va molt bé, perquè són irregulars. Està descarregant ara en àrees del Pirineu, Prepirineu, però hi ha algunes tempestes en sectors, per exemple,
però de l'Alta fortes Garrotxa. O pecat inútil. Hi ha algun, ja posats a idiomes.
Hi ha algun xàfec una mica intens. No estem veient de moment que hi hagi calamarsades com la, o pedregades com les que va haver-hi dissabte, però també ha aparegut un ruixat al cavall del Vallès Oriental i al Baix Maresme. Hi ha algun xàfec també en sectors de, això, entre aquestes dues comarques, també cap al Montseny. És sobretot comarques de Girona i nord de les de Barcelona on han d'anar descarregant ruixats aquestes tempestes Saïlla.
Però que no, reomplen cap pantà.
No reomplen pantans, però reguen cereals que també, doncs, això, els pagesos estan contents. Jo hi baixava d'Andorra i cap fins a la Segarra anava plovisquejant, per tant, aquests cereals de Catalunya seca...
Feies contrabanda de tabac.
Havia fet una mica de contrabanda. No
sé. Però cereals amb aigua... Millor amb llet, eh?
Però primer necessiten aigua. No, tornava de la trobada d'homes i dones del temps, homes i dones del temps que hem fet a Andorra.
No ens ho havies comentat, això.
A Palarinsal, hem estat allà...
Ha estat poc comentat a Instagram.
22 persones, eh? Allà... Podeu veure-ho al meu Instagram, efectivament.
No, la llàstima tornant... cosa han deixat sortir.
Eh? La llàstima... No, doncs tornant d'allà, que vam anar, no vam anar pel túnel, vam anar per Pons, diguéssim, i per Guissona... Doncs
perquè la pedregada de dissabte no... Estàveu reunits, clar, i ningú la va alertar, aquesta pedregada.
Jo vaig deixar unes... Bé, la Mònica, diguéssim, que és la cap de secció, ja va deixar la meva franja coberta. Jo dimecres vaig plegar i dijous me'n vaig anar cap a Andorra.
No, perquè vaig estar veient, vaig estar escoltant la previsió del temps i vaig veure TV3 i no...
Jo què van dir d'altres?
No, és que una pedregada així tan concreta en aquest... Punt,
molt difícil,
no,
és molt difícil.
Són aquestes situacions de pedregades de primavera.
Sempre hi ha una excusa.
No, jo l'excusa que tinc és que jo estava, no treballava, no, estava a Andorra, que érem allà 22 homes i dones
del temps. El cas és que és una situació que cueja aquesta pedregada, perquè es va tallar la P7 entre Llinars i Sant Celoni,
Llevaneus i tot,
amb conductors atrapats entre 3 i 5 hores. Doncs el trànsit diu que va prohibir circular la via perquè doncs aquesta pedra no provoqués accidents com va passar fa un any a l'autopista del Maresme.
Mentre les altres vies circulaven.
Sí, la
això demostra...
La paral·lela circulaven a Sant Celoni.
La carretera paral·lela...
No hi havia pedra i allà circulaven.
Bueno, no hi havia pedra.
On hi havia, no?
Sí, que... On hi havia i circulaven.
Però
i a l'autopista no circulaven.
Perquè a l'autopista gent corre més i és més perillós, potser. No? Tot
tu
i que també
tu com... ets de trànsit,
no,
també.
No, però estic intentant buscar una explicació.
L'explicació, fixa't a quin punt hem arribat, que ara es plantejaran no fer-ho. Imagina't a quina explicació.
També és veritat que quan pedrega ja fluixes la velocitat, no?
A veure, Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, va admetre amb el Bundó que no van informar correctament els conductors i ara es plantegen prohibir accedir a l'autopista tallada, desviant el trànsit a altres vies.
Nosaltres ens hem d'aplicar millores és ser més incisius en la informació. Nosaltres informem i donem i suggerim unes vies alternatives, però només les suggerim. Potser hem de ser més contundents, si em permet la paraula, i provocar-les, aquestes vies alternatives.
Ja, potser...
Provocar-les, oi?
Sí, tallar l'autopista abans i fer desviar els trànsit per vies alternatives, clar.
Això, volent de foto, és cotxes amb llevaneus. Cotxes a sota el para-xoc, que sortissin aquelles dos pales que...
Sí,
pam,
sí.
Saps?
Seria pràctic, això, sí.
Clar, a comptes tantes càmeres com posen el wifi, sí, el no sé què... Sí, allò sembla... Bueno, has d'estudiar de realitzador de televisió per portar un programa. Està tot ple entre la pantalla davant i les quatre càmeres per aparcar. Aquest espai fots un llevaneus i tires per davant.
I ja està.
I sensors, amb un botonet que s'activi.
Bueno, com el parabrises. El parabrises també ho fa amb un botonet. Però el mateix surt... Ja està. Si ha de venir el llevaneus no pot passar perquè hi ha una cua. Tu ja l'has de tenir acoplada. És pensar abans de fer les coses.
Bueno, una altra ineptitud més que queda reflectida en la gestió dels que ens manen. Dit això, perquè clar, has de ser inepte per arribar a aquesta conclusió. Dius, no ho has pensat abans, això? No, ho pensem ara. Dit això... Tenim aquests aiguats?
Sí.
Nevades?
Bruixats, nevades. La cota neu està cap a uns 1.400 metres. El que deia és que pels embassaments, home, millor soc que res, però per un cantó, això que deia, coi, els pagesos també necessiten que els hi plogui, per exemple, per tot el cereal de secà, però també, per exemple, pels boscos, que sabem que estem amb un risc d'incendi que fa uns dies era alt o molt alt en algunes comarques, i la campanya es pot ja començar, o sigui, es pot avançar bastant la campanya d'incendis, per tant, convé que plogui, perquè passi com l'any passat, que vam a Montserrat i després el maig i juny va anar plovent, i no vam tenir un estiu amb tants incendis com semblava.
Sí. Gràcies a qui? A nosaltres.
Exacte. I recordar
l'arbre també és tot tu, perquè ell mateix està pelat de pluja.
No, hi ha alguns arbres que tenen les seves pròpies estratègies de defensa.
Sí, però l'arbre hauria de ser al revés, perquè es mullés tota la fulla.
Jo el que m'agradaria és recordar que l'any passat van morir més arbres per sequera que no pas per incendis. Per tant, convé que plogui, no només pels
incendis. No hi ha ningú que estigui en contra de que plogui. El problema és que no plou, aquest és el problema.
Ara tenim aquests ruixats, han d'anar més a les comarques de Girona, nord de les de Barcelona, una mica el Llobregat farà la frontera, i també tenim algun xàfec que apareix cap al nord de la Ribera d'Ebre, en els sectors d'entorn del Massís dels Ports, cap a la Terra Alta, i també doncs nevades al Pirineu, on han anat nevant aquests últims dies, i també on ha de seguir nevant demà bàsicament cap a la Vall d'Aran, però també nord del Pallars Sobirà, de l'Alta Ribagorça, nord del Principat d'Andorra, cap a l'Alta Cerdanya, nord del Ripollès poden arribar algunes nevades, amb una cota neu que passa cap als 800-900 metres, però bàsicament cap al nord del Pirineu, i especialment cara nord, demà al final del dia, alguns ruixats també cap a l'Alt Empordà. Demà vent, sobretot a les Terres de l'Ebre, i cap a l'Empordà, amb el pas de les hores guanyar el protagonisme, i més abrigadets de bon matí demà, que avui no feia gaire fred aquest matí. Si a finals de febrer podria fer més fred, demà ens haurem d'abrigar una mica més.
Molt bé, Abel, fem una pausa i tornem amb Toni Muñoz i també amb el que ens explicarà Salvador Anguix des de València, perquè sembla que ja se saben, es poden confirmar les causes de l'incendi de l'edifici que malauradament va cremar divendres.
Versió RAC 1.
Amor, ens canviarem al pla estable verd Iberdrola, que paga sempre el mateix per la llum. Tots els dies, totes les hores, durant 5 anys, passi el que passi.
Interrompem la missió per una notícia d'última hora. Ens estan envaint els extraterrestres.
Passi el que passi.
Passi el que passi.
I ara, a més, emporta't 100 euros amb el pla estable verd Iberdrola. Contracta-ho ja trucant al 924 24 24 o a iberdrola.es. Consulta condicions a la pàgina web. Iberdrola, per tu, pel planeta. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Descobreix les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. Bosses oversize, mocassins i sneakers. Troba els nous clàssics que elevaran el teu look amb fins a un 60% de descompte a marques com Hof, Vans o Furla. Visita la Roca Village de dilluns a diumenge i explora el més nou a més de 150 boutiques.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
vosaltres, que saliveu quan oloreu la paraula formatge, teniu una cita el 2 i 3 de març a la Devesa de Girona, al Fòrum del Formatge Artesà i Català organitzat per a Crefa, on podreu tastar els excel·lents formatges artesans de Catalunya. Més informació a fòrumdelformatge.cat, amb el patrocini d'Alemany, Productes Gourmet i Gosby.
Recta final de les rebaixes de la llar del Corte Inglés. Ara amb fins a un 60% de descompte en una selecció de roba de llit o bany. I també en articles de parament de taula i decoració. I tota la marca El Corte Inglés. Fins al 29 de febrer, últims dies de les rebaixes de la llar. A la botiga web i app, El Corte Inglés.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Avui, dia 26 de febrer...
Jordi, disculpa.
...és un especial. Sí, Jordi, els perdona. Premis Ràdio Associació sí. Catalunya prenen que... lloc a celebrar sí, Jordi, el centenari de la ràdio en català.
Àlex, per la música.
En un lloc emblemàtic com sí, la música catalana. Rebrem les sí. millors institucions. Deixa'm fer una trucada ràpida no, per confirmar més convidats. Hola, Salvador Escamilla.
El fill.
És veritat, és veritat que no hi ha. Bé, és igual, tu ets el fill, no? Doncs vine tu mateix, tu també ets una Escamilla. Avui a les 19:30, a Palau de la Música.
Bueno, però no s'han enviat unes invitacions, Escamilla. Ja està, no
sí,
està això ja cobert.
Sí, però confirmat. Escamilla confirmat.
Bueno, amb el teu no, és que anem a parlar d'uns altres premis. A veure, sisplau, anem amb els premis trucar. DRAC.
Ara, no, ara.
Els premis DRAC, que són els d'aquí, els de RAC.
Sí, sí senyor, RAC 1 presenta la tercera edició dels premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories, com per exemple contribució al benestar, històries amb ànima, projecte cultural, innovació sostenible, trajectòria, revelació de l'any i veu de l'any. I l'audiència, que això és el que interessa, l'audiència decidirà qui s'endú el premi a la categoria Tots som un. Els candidats són...
A veure...
Àngel Llàcer.
Este me agrada, que suena en toca me suena.
Anna Schegel. És una de les dones més poderoses del món a nivell tecnològic. La vam entrevistar aquí, eh?
Ah, sí, sí.
Al Versió
sí,
RAC1.
Sí.
Anna Schegel. Antonio Díaz, el Mago Pop.
Hola.
Julieta. Laura Pedro i el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
Serà una gala màgica.
Podeu votar a RAC1.cat.
Home, sí que podries venir a fer, ni que sigui...
Home, sí, bueno, la veritat.
A fer desaparèixer algú.
Votacions a
que no torni.
Votacions a RAC1.cat i podreu guanyar una tauleta electrònica i una invitació doble per assistir a la gala.
Una tauleta?
Una tablet. A mi m'ha molt bé la tablet,
electrònica.
Que aquest matí m'heu dit una tauleta, dic, de nit.
Els mobles de la Xènia duren, eh?
De la Xènia?
De la Xènia, eh?
De la Xènia. Tornen els Premis DRAC amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, la col·laboració d'Unión Suïssa Joiers, AENA i Fira de Barcelona i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Vindrà l'electró del Factor Energia? Aquell que diu, ho veieu?
Quan ho sàpiga, ja li...
Ja li
confirmaré. Bé, deixeu-me saludar a aquesta hora el periodista de la pàgina de successos i tribunals de La Vanguardia, especialitzat en aquestes i altres qüestions. Toni Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
I amb el permís del Toni Muñoz, si em disculpes, com que tenim notícies que ens arriben des de València, abans d'abordar altres qüestions de la crònica negra, anem fins, com dèiem, a València, perquè avui la policia científica ha rastrejat el pis 86 on es va originar el devastador incendi del barri del Campanar. I tot apunta que, sembla ser, ara ens ho explicarà el Salvador Enguix, tot apunta que ja tenim les causes d'aquest incendi. Salvador Enguix, delegat de La Vanguardia al País Valencià. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. A veure, a hores d'ara, quines serien les conclusions preliminars de l'origen d'aquest incendi que fins ara no se sabia?
No, conclusions no hi ha, el que hi ha és hipòtesi, una hipòtesi que va prenent força i és la que apunta a que l'incendi es podria haver provocat pel motor, pel sistema elèctric de, que feia funcionar el toldo del, de la terrassa del piso on va començar tot el sinistre.
Era un tendal, per tant, elèctric.
Sí, sí, és el que en principi s'està dient. És a dir, el que és evident és que l'incendi es va provocar, i es veuen les imatges que s'han gravat de vídeo, va començar a la terrassa del pis 86, estic parlant de memòria, perquè disculpeu que portem tanta informació, del 8è pis, val? Aleshores, al ser una causa exterior, havia de ser un electrodomèstic o el motor de... que el toldo tingués un motor. Penseu que en aquell moment no hi havia ningú habitant, o sigui, no estava l'inquilí del pis, no hi era. O sigui, no hi havia intervenció humana. Per tant, la hipòtesi és aquesta i sobre la que s'està treballant.
La delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabet, diu que la inspecció de l'edifici ja ha acabat.
Lo que es la investigación, lo que es el reconocimiento del edificio palmo a palmo, está hecho, está finalizado, y ahora ya quedan cuestiones propias de la investigación y de las necesidades propias de la investigación.
Tu has parlat, Salvador, amb diversos tècnics sobre l'origen de l'incendi. A banda del tendal elèctric, què més podia haver provocat aquest incendi a la terrassa?
Havia de ser algun electrodomèstic que estigués a la terrassa. No hi ha cap altra opció en aquests moments. És a dir, tal com estava configurada la vivenda, jo vaig arribar al principi i vaig veure imatges d'alguns veïns que havien gravat vídeos, i es veia que el primer que va començar a incendiar-se va ser el... com dius, a València diguem toldo, els catalans digueu tendal, no?
Sí, exacte.
El tendal va ser el primer que va començar a fer-se foc, no? I a partir d'ahí comença tota la història. Per tant, havia de ser o un electrodomèstic que estigués molt a prop del tendal, un endoll, a la millor una llum, però el que està clar és que és algo que estava molt a prop del tendal.
Disculpa una pregunta, Salvador, perquè ara aquí estàvem a la redacció i el senyor Marcelí deia, però si no hi havia ningú, com pot ser que el foc s'iniciés amb aquest tendal elèctric, no? En sec, sense que hi hagués ningú. Pot haver-hi un curtcircuit sense que ningú no toqui res?
Jo no sóc un especialista. Jo el que vos puc dir, i vos ho dic jo, jo vaig tenir fa anys a un apartament meu, a la platja, vaig tenir, se va quedar en marxa, jo no em vaig donar compte, es va quedar en marxa, vaig apretar el botó, el que era el motor de pujar la persiana. I de quan vas tornar, hores després, estava el motor sonant. Pues, no sé, pot ser un error d'aquest tipus, enteneu el que vull dir. Uh-huh. És a dir, que a la millor la persona no estigués, se n'anés de casa i deixés en marxa, a millor el toldo el va tancar, però es va quedar en marxa el motor, no ho sé, jo això no ho sé. No sóc un especialista, ara és la policia científica la que ha de concloure-ho. Però, en principi, la hipòtesi principal és aquesta. Una altra cosa és, òbviament, que ja m'he informat molt a La Vanguardia, són les causes per les quals un foc que havia d'haver-se quedat acotat a un piso va acabar arrasant en 30 minuts dos torres de 143 pisos. Això és una altra qüestió.
Una altra qüestió que no és menor.
No, portem 4 dies al diari, ja sabeu, treballant en aquesta...
Sí, sí.
Estem explicant, no és menor, perquè això ja ho hem explicat, o sigui, està clar que el que era la façana, la pell de la façana, tenia una composició que estava integrada per material molt inflamable i que va provocar que en 30 minuts, torno a dir, dos torres quedessin completament calcinades. Això no s'havia vist mai aquí a Espanya, en cap incendi a Espanya. S'havia vist a Londres, però no s'havia vist a Espanya una cosa semblant. Per tant, és evident que els materials que hi havia, amb els que s'havia construït aquesta finca, aquest edifici, eren materials altament inflamables, i això va provocar que el que era una cosa que havia d'haver-se quedat acotat a un piso, com moltes vegades passa, hem vist milers d'incendis en pisos que es queden, l'incendi es queda al pis i d'ahir no va a altre pis, no, aquí van anar directament des de la façana. Es veu molt bé a les imatges que s'han gravat com les flames van pujant, baixant, i com en caiguen gotes líquides de foc del material del que estava composat la façana, que anaven enganxant un piso darrere l'altre piso, darrere l'altre piso, fins cremar absolutament les dues torres d'una manera rapidíssima. De fet, nosaltres hem parlat amb molts, bombers, tècnics, i tots estan són molt sorpresos del que va passar, justament per la velocitat que va agafar el foc, no era normal. Però en principi ara avui que ens hem centrat en saber l'origen, sembla ser que l'origen està cada vegada més acotat a aquesta hipòtesi, el que no vol dir que al final de la investigació pugui haver-hi alguna conclusió complementària o diferent, això no ho sabem, però en aquests moments tot està prou acotat.
Tal com apuntaves, el llogater d'aquest habitatge, on es va iniciar l'incendi, estava de viatge el dia del sinistre, afirma que no tenia res connectat i que fa 2 anys va haver de canviar l'escalfador per incidents en l'endoll. Altres veïns, segons aquest llogater del pis 86, ha explicat que també havien tingut problemes elèctrics. No sé si això s'ha pogut confirmar, si marca una línia...
No, no s'ha confirmat. No, ja dic que en aquests moments... conclusions no hi ha, saps? Perquè és molt, és molt prompte. Igual poden tenir uns dies o demà, però en aquests moments conclusions no hi ha. Torno a dir, aquesta és l'hipòtesi. És a dir, en qualsevol cas, el que està clar és que va ser algun element electrònic que va provocar un cortocircuit molt a prop del tendal, molt a prop, perquè va ser el primer que es va prendre foc al piso, segons es veu en totes les imatges que van gravar els veïns que van estar en els primers moments front a l'edifici.
Abans, Salvador, estaves explicant això, no?, d'aquests materials amb els quals s'ha construït aquesta pell d'aquesta façana d'aquest edifici sinistrat. Tu creus que, o se sap si s'ha obert algun tipus d'investigació o si la pròpia constructora pot haver incorregut en alguna mena d'imprudència, de negligència, algun tipus de delicte?
Bueno, diverses coses. Primera, ara hi ha una investigació judicial. Després, hem de pensar que aquesta empresa catalana, per cert, FedEx, propietària d'un empresari català, va fer fallida el 2010. Estic parlant de memòria. Aquesta empresa va promocionar aquests pisos l'any 2000 i es van entregar les claus al 2005. És a dir, a partir d'ara, aquí hi ha diversos dubtes. Primer, podria ocórrer que el material utilitzat en aquell moment estigués autoritzat per la legislació. Això és una primera qüestió que no està resolta. És a dir, que aquest senyor, aquest constructor, no estigués incomplint la llei. És una hipòtesi, estic parlant, perquè penseu que la legislació amb la que es van construir aquests edificis era de 1996. Al 2006 es va canviar la legislació per endurir i obligar a posar materials
no inflamables,
que no es poguessin cremar, no? I el 2011, després de l'incendi de la Torre de Londres, encara es van endurir més. O sigui, podria produir-se la qüestió de que al final la instal·lació d'aquesta pell, que a més es van posar en edificis de luxe perquè feia molt bonic i aïllava tèrmicament millor els edificis, no? Es van posar en moltes... aquest tipus de tecnologia era de luxe i era una tecnologia que es posava especialment en edificis corporatius o d'edificis de classe mitja-alta. Pot ocórrer que en aquell moment aquest material fos correcte d'acord amb la legislació, enteneu el que vull dir. O sigui, que no vol dir que aquest home, igual aquest home no va cometre un delicte. El problema era que la legislació no va contemplar una sèrie de materials al risc que tenien. És una hipòtesi, que és el que nosaltres hem intentat explicar a La Vanguardia aquests dies. És a dir, o pot ser que es juntarin diferents factors. És a dir, que no sols fos el material, sinó que junt al material, la ubicació, el que es diu la pell de la façana, tingués una càmera d'aire massa ampla que ha permès que l'aire entrés a molta velocitat per dintre la càmera quan hi estava produint-se l'incendi i accelerara, era un dia de molt de vent, accelerara que el foc se propagara a molta més velocitat. És a dir, estem parlant de qüestions molt tècniques, però que jo hem parlat, no vos enganyo, hem parlat en 4 dies, jo crec que hem parlat en 20 o 30 arquitectes, enginyers, especialistes de Catalunya, de València, de molts llocs, i tots diuen el mateix, és a dir, que no té per què ser un sol factor, poden haver diversos factors afegits. Sense oblidar, un altre, i és que el dia que es va produir l'incendi, a València feia un vent de ponent terrible, terrible, d'entre 70 i 80 km per hora, i això també va ajudar prou a que les flames anessin del que era la part nord, que és on començar justament l'incendi comença en un piso que està ubicat a la part nord de l'edifici de les dues torres, i el vent de ponent que va fer va feia que les flames anessin cap al sud, amb la qual van anar agafant poc a poc totes les dues torres, enteneu? O sigui, que hi ha molts factors que van jugar. Però si era legal o no era legal, si va cometre delicte o delicte, jo crec que això ara és molt prematur perquè ens podem trobar sorpreses. No oblidem que les legislacions se van endurir el 2006 i el 2011 justament per a posar materials que garantiren que en cas d'incendi això no se produirà.
Ara, Salvador, parlaves de diferents causes. És curiós que fa 12 anys, en aquest mateix complex d'habitatges, hi va haver un altre incendi en un habitatge, a la porta número 51, que pel que hem llegit va calcinar completament l'habitatge, però en canvi, en aquell cas, les flames no es van estendre.
Perquè va ser un foc interior.
Perquè va ser interior. Clar, el problema estava a l'exterior amb la combinació amb el vent.
No, aquí el problema és segur la façana. El problema principal de l'expansió d'aquest incendi en 30 minuts, dos torres brutals de València, ha sigut que tot el foc, si veieu les imatges es veu molt clarament, veieu que el foc va avançant ràpidament per la façana, no per l'interior dels pisos. El que passa és que una vegada tota la façana se va agafant, el foc va entrant i el calor que va produint va facilitant que el foc vagi entrant piso per piso a l'interior, ¿vale? Però el foc del que tu estàs parlant, efectivament, es va produir, era un foc diguem-ne, molt acotat i que es va resoldre ràpidament, però estava a l'interior d'una vivenda, no a l'exterior.
Saludo. Una última qüestió. Aquest matí ens comentaves que s'estan publicant informacions tendencioses sobre aquesta família de quatre membres que va morir tancada al lavabo, seguint les indicacions dels bombers. Què ens volies comentar al respecte? Perquè es parla de que el protocol que es va seguir amb aquesta família va ser el correcte, va ser el que els bombers els hi van marcar.
A veure, hi ha un protocol internacional, no sols aquí, internacional, que diu el següent, i és que quan hi ha un incendi a una vivenda, els bombers, si no poden accedir als elements comuns i si veuen que les persones no poden accedir als elements comuns perquè estan en una situació d'asfíxia o de flama, el que fan els bombers és demanar a les persones que es queden en les vivendes com a lloc més segur fins que ells puguen entrar. I aquest és el protocol que existeix a tot el món. No és una qüestió que estigui a València. I una altra cosa, els bombers li van dir a aquesta família efectivament que es quedessin perquè estaven en les zones comuns d'aquesta vivenda, estaven completament en flames. Val? De fet, van intentar entrar alguns bombers i un d'ells va estar a punt de morir. Enteneu el que vull dir? Sí. És a dir, que no és una qüestió... De fet, nosaltres vam parlar amb el bomber que va estar a punt de morir, que va estar a l'hospital, i és que ell, el missatge que va dir va ser no vengueu a por mi que me voy a morir. Val? És a dir, que hem de tenir molt en compte aquest tipus d'informacions perquè és veritat que se li va dir a la família que es quedés al piso, però se li va dir això perquè haver assegut la mort directa d'aquesta família si haguessin sortit del piso. És un tema molt delicat. Que segurament se poden revisar els protocols? Jo no ho sé, jo no sóc un tècnic, no sóc un especialista. Jo crec que els bombers són gent molt especialitzada. Jo vaig veure en directe, perquè vaig estar allà tota la vesprada i part de la nit, veient com se jugaven la vida. De fet, vaig veure com bombers amb grues van rescatar persones de les terrasses jugant-se la vida. Per tant, a mi em sembla que intentar qüestionar l'actuació dels bombers em sembla, sincerament, molt injust i molt inadequat. Jo crec que el que hem de fer és admirar que aquestes persones van fer tot el possible per salvar la vida de tots els que es van quedar. El que passa és que, òbviament, pensem que un incendi que en 30 minuts tenia ja dos torres de 143 vivendes completament en flama, com si fos una falla, ho dic en el sentit... No vull frivolitzar en la paraula, vull dir, perquè entengueu com era... jo crec que era... De fet jo vos dic una cosa, jo quan estava allí, que vaig arribar dels primers, jo no entenc com sols han mort 10 persones, us ho dic en sèrio. Jo pensava que els morts serien desenes de morts, perquè va ser tan ràpid i era tan bestial que em costava creure que poguessin haver salvat la vida la majoria dels veïns. I mira, gràcies a molts factors, a que la gent va reaccionar bé, a que els bombers van poder rescatar persones, al final tenim 10 morts, és una tragèdia, però podria haver sigut una tragèdia molt més nombrosa. Recordeu que a Londres van morir que van ser 70 persones. És a dir, podria haver sigut terrible. Penseu que hi vivien 450 persones.
Sí, sí. Per cert, que ens estan enviant diversos mails als oients dient-nos que els tendals elèctrics tenen un sistema que fa que quan hi ha molt de vent hi ha una recollida automàtica del tendal. El tendal s'activa sol, no cal que hi hagi ningú al pis, s'activa sol i recull el tendal. Això podria haver originat, és una hipòtesi, però això podria haver originat el curtcircuit que finalment va acabar provocant aquest incendi.
Pues no, jo, sincerament, jo vos dic soles...
És una hipòtesi.
Una hipòtesi més.
Jo comprendreu que en aquests moments...
No,
està estan circulant moltes coses. Jo sempre prefereixo en aquests casos anar a allò que tenim d'alguna manera més o menys contrastada, perquè és veritat que aquí es poden dir. Però jo crec que l'explicació de l'incendi del tendal, veient les imatges, veient com s'ha produït, no em semblava una hipòtesi impossible. Enteneu què vull dir?
Sí, sí.
És a dir, perquè hi havia gent que deia, pues igual algun veí va llançar una burilla i va caure en el toldo. No, impossible, perquè l'estructura de les terrasses impedia que un veí de dalt a baix pogués tirar una burilla, un toldo, enteneu? O sigui, s'han dit moltes coses. Jo crec que treballant aquesta hipòtesi és una hipòtesi raonable, raonable, i després, una vegada estigui conclosa la investigació, ho sabem. A mi el que me sembla més fort, més que l'origen, que sigui un endoll o sigui tal, el que em sembla molt preocupant és que un foc en 30 minuts per una façana puga acabar cremant dos edificis sencers. Això sí que me sembla realment preocupant, i sobre això ja tenim constàncies importants, certeses importants, que apunten a que va haver un sistema de construcció de la pell que, òbviament, va afavorir que se produís això.
Salvador Anguix, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. Un plaer.
A vosaltres, una abraçada.
Bona tarda, delegat de La Vanguardia al País Valencià. Bé, aquí a casa nostra estem, com dèiem, en ple Mobile World Congress i de mòbils n'hem parlat a la primera hora, del que són robatoris de mòbils, amb el Marbala, que ha sortit al carrer. I el Toni Muñoz, avui, entre d'altres coses, ens vol parlar d'aquesta proposta de l'advocacia de penes de presó pels lladres de mòbils. A veure, explica'ns una mica quina és la proposta.
Doncs mira, el Col·legi d'Advocats de Barcelona des de fa un temps està treballant en diverses propostes legislatives, és a dir, per presentar-los als grups polítics i que els grups polítics ho puguin elevar al Congrés dels Diputats per intentar combatre el problema de la multireincidència, que torna a ser, un cop s'ha superat ja la pandèmia, un dels grans problemes que té la ciutat de Barcelona, no? Els furts representen el 48% del total de delictes que es cometen. I aquí ja es va fer una reforma a l'agost del 2022 que no està donant els efectes i els resultats que pensaven.
Si voleu, això és a l'oest,
Des de l'oest. Bueno, tampoc és que sigui a l'oest.
Un dia ens van preguntar el per què aquesta reincidència, no, és a dir, per què hi havia gent que havia estat detinguda 200 o 300 cops.
Sí.
I ho vàrem parlar amb Marc Molins, ens va dir que el problema, un dels greus problemes, és la infraestructura del que és la justícia.
Sí.
Que no estan interconnectats, per tant, no hi ha cap connexió, ni saben els furs que ha fet aquella persona, ni hi ha cap arxiu de tot. Això és el que ens va explicar Marc Molins.
Sí, sí.
I ens va dir, el problema d'aquesta llei és que no es pot aplicar.
Exacte.
Perquè no hi ha les eines per tirar-la endavant.
Sí, jo us explico més o menys quin és el problema. És a dir, és exactament això que deia el Marc Molins, és això, és a dir, és un problema de configuració de l'administració de justícia, és a dir, que no està preparada per el que li demana la llei. Recordem, l'any 2015 va haver-hi una sentència del Tribunal Suprem que va acabar amb el que era la multireincidència. Considerava que si tu podies fer tants furs com volguessis, que tot això no s'anava acumulant, perquè fins ara doncs, tu feies més d'un furt, o dos, o tres, i aleshores arribava un moment que això es transformava en un delicte una mica més greu, i aleshores podia comportar penes de presó. L'any 2015 va haver-hi una sentència del Tribunal Suprem que va esborrar tot això, i aleshores va portar una situació que era un carterista podia robar milions de vegades i simplement el anaven condemnant a una multa, que moltes vegades, com que no l'enxampaven sempre, acabava pagant amb els diners que robava. Val? Això després va comportar que, clar, n'hi havia tants furs que s'estava saturant el que eren els jutjats, perquè no arribaven a temps, hi havia més demanda que oferta. Aleshores, no podies assumir un jutjat tants furs com es cometien, fins al punt que va arribar un moment que els furs, si no es jutgen quan ha passat un any, prescriuen. Per tant, va estar a punt de generar una situació d'impunitat. Tot això es va voler resoldre. Després va arribar la pandèmia, això va quedar més o menys igual, i l'any 2022, a proposta precisament també del Col·legi d'Advocats de Barcelona, van fer una proposta legislativa amb la qual sí que es volia castigar la multireincidència. I què deia aquesta proposta? Doncs el que deia és, quan tu cometis tres furs, això es convertirà en un delicte menys greu. És a dir, passes de ser delicte lleu a un superior que és menys greu. I això ja pot comportar...
Independentment de la quantitat.
del furt.
Bueno, un furt sempre són menors de 400 euros. Mm. Si és més, ja és un delicte menys greu.
Conforme.
Vale? Que també, clar, la nomenclatura també, perquè dius que deus menys greu, però no vol dir menys greu que l'altre, sinó que és més greu.
Però un mòbil, clar, quin tipus de furt és? Depèn del mòbil.
Depèn de la valoració del mòbil.
Sí,
hi ha mòbils que costen més de 400.
Però normalment,
i qui dona la valoració del mòbil?
Un pèrit.
Ha de portar la factura, dir, m'han robat un Xiaomi.
Però és veritat que depèn del temps que tingui, doncs es valora més o menys. El que diu l'advocacia és que els mòbils, la majoria de vegades, com que diu, quan ja ha passat un cert temps i t'han robat el mòbil, doncs això sempre equival a un furt. Què passa? Doncs que la majoria de furts que es cometen a la ciutat de Barcelona és per robatori de mòbils. Ara ja no roben carteres, perquè la gent no porta efectiu, porta targetes, però el que roba sobretot són mòbils. Diu, doncs per tant, en comptes d'intentar combatre la multireincidència a partir de l'acumulació de delictes, el que podem fer és posar l'objecte en el centre. I que per tant, un mòbil, el robatori d'un mòbil, perquè aquí tens la teva intimitat, tens les teves,
sí, sí,
les
tot.
Teves dades...
La teva vida no està en un mòbil.
No és un simple objecte, doncs això passi a ser directament ja un delicte menys greu. Això, doncs, és una de les propostes que presentaran el pròxim dia 5 de març i a la qual, doncs, presentaran a la resta també de partits polítics. Però també hi ha una altra proposta per acabar precisament amb aquesta reforma que ells van impulsar a l'agost del 2022, que és el que dèiem. Hi ha una acumulació i a partir del tercer delicte pot ser un delicte menys greu. Però quin és el problema? I aquí és on entrava el Marc Molins a explicar-ho, que és, van posar una esmena al PSOE i al PNB, que el que deia és, el tercer delicte passa a ser menys greu sempre i quan la suma de tots els objectes robats, els tres anteriors, no superi els 400 euros. Val? I aleshores, això què implica? Que tu has de mirar quins són els delictes anteriors, quin és el valor que tenia l'objecte que vas robar.
Has de fer la suma.
Exacte. Però és que aquesta dada no apareix. És a dir, tu agafes una persona i van a revisar el full d'antecedents penals. I allà pot posar condemnat per un furt, condemnat per un furt, però no et posa els diners que ha costat l'objecte que han robat.
I per què no ho posa?
Bueno, perquè no s'ha posat mai, no ho havien posat mai. I això què implica? Doncs que per un judici, que aquests judicis, si algun dia teniu ocasió, doncs podeu anar, es fan sense, ni es presenta, el carterista, diguéssim, no es presenta, i ho fan en una sala on van parlar el jutge i el fiscal de viva veu, i no apareix ningú, vull dir, no estan jutjant a ningú. Com a molt apareix un policia, declara i ja està. I aquests judicis duren 3-4 minuts. Doncs imagineu-vos, normalment se'ls condemna, no? És a dir, no ha vingut.
Però si se'ls condemna no han d'estar allà?
No, perquè són delictes inferiors.
No, perquè estan treballant en aquella
hora. I perquè se'ls
demana... Estan fent un furt, no poden perdre
feina.
El temps.
Ara.
No, i perquè se'ls demana una pena inferior als 2 anys de presó. Ja. I aleshores no tenen l'obligació d'anar-hi. Però clar, què passa? Que han de buscar en els antecedents quan valia l'objecte robat. I clar, això no ho troben. Què implica? Doncs que han d'anar al jutjat corresponent, demanar-li la sentència, que la sentència els hi enviïn, i veure si l'objecte que van robar apareix al valor.
Molt.
I llavors, clar, d'aquí...
Molt difícil aplicar.
És molt complicat.
Home, clar.
Clar, què diuen? Que ara comença a aplicar-se després de 2 anys. Per què? Doncs perquè ara sí que apunten quan valia l'objecte. I aleshores diu, ara comença a ser una mica eficaç. Però davant d'aquest batibull, què diu el Col·legi d'Advocats de Barcelona? Eliminem aquest requisit de saber quan costava i donem la potestat al jutge de si veu que realment doncs el furt que acaba de fer és de 20 euros, doncs no aplicar-li aquest agreujant, diguéssim, de reincidència i per tant que li pot comportar una pena de presó. Aquestes, diguéssim, són les dues propostes, no? Una, el canvi aquest de la reincidència i l'altra, el de els robatoris de mòbils i convertir-los en un delicte més greu del que és ara.
Ho canviaran o no, això, al final?
Ja veurem. Normalment sempre tenen bastanta bona acollida aquestes propostes. L'última de la reincidència, com dèiem, al final no va ser exactament perquè va haver-hi aquesta esmena del PSOE i del PNB, doncs, que ho va canviar, que és veritat que tenia un cert sentit, perquè és veritat que no és el mateix robar 3 mòbils o robar 3 carteres que robar 3 barres de pa, no? Perquè, clar, si tu robes 3 barres de pa i et foten una pena de presó, doncs potser sí que és injust, però si tu robes 3 mòbils, doncs potser ja no ho és tant, no? Vull dir que el debat és una mica aquest. Veurem a veure quina és l'acollida que té, si algun partit polític se la fa seva, i en fi, veurem a veure quina, si fructifica o no.
Bé, canviem de tema i parlem ara de la mort d'un boxejador que alguns recordareu, que és el Xavi Moya, qui per cert havíem entrevistat aquí al programa, que en un accident de moto l'octubre de l'any passat doncs va perdre la vida. Aquest cas ha fet un gir inesperat perquè el jutge que porta aquesta causa, un accident que ara explicarem com es va produir, ha citat a declarar com a imputat el responsable de l'Ajuntament de Barcelona encarregat de la conservació i el manteniment de la via on l'esportista va morir. Abans d'entrar en matèria, si et sembla, Toni, recordem una mica com es produeix la mort del Xavi Moya.
Doncs mira, el Xavi Moya circulava pel carrer Aragó el dia 7 d'octubre amb la seva moto, era de nit, era fosc, però bueno, diguéssim, anava per una de les artèries principals de la ciutat de Barcelona, que és el carrer Aragó. I a l'altura del carrer Sicília té un accident, xoca, cau i perd la vida. Tenia 55 anys, havia estat campió del món en múltiples modalitats, era un dels grans...
Cau o xoca?
Ell cau, però xoca perquè hi ha un impediment, hi ha un obstacle enmig de la calçada, via. Que és un element de cautxú. Sabeu com els que separen els carrils bici?
Sí.
Doncs sembla ser que aquella part del carril bici, el carrer Aragó va muntar un carril bici ara fa uns quants anys, no fa gaires, doncs en aquella part l'havien deshabilitat, l'havien tret, però algú va oblidar de treure's un...
Ostres.
Un obstacle d'aquests de cautxú. I és amb això amb el que impacta Xavi Moya, que no era visible, que no estava senyalitzat, xoca, cau i acaba perdent la vida, no? Aleshores, clar, aquí la família, quan va saber què és el que havia passat, va denunciar els fets al jutjat, una denúncia penal. Això va recaure en el jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona, i els seus advocats, que és el Daniel Bosseler, que és, per exemple, candidat a l'Ajuntament de Barcelona per el seu propi partit, doncs ja tenia claríssim que aquí al darrere hi havia la responsabilitat d'algú, que no havia estat una imprudència comesa per Xavi Moya, sinó que havia xocat amb un element, amb un obstacle que se li havia col·locat allà enmig de la calçada. I efectivament, van demanar, el jutjat va demanar un informe a la Guàrdia Urbana, i la Guàrdia Urbana va concloure efectivament això, doncs que Xavi Moya va xocar contra un obstacle
que s'havien descuidat.
Que, sí, sí, diu, de fet, la causa probable de l'accident és per la col·lisió de la motocicleta contra un element de cautxú de la via, sense poder determinar el motiu per qual xoca. Però sí que és veritat que...
Que xoca.
Que xoca. I, per tant, ara tenim una de les novetats de tot plegat, i és que al darrere hi podia haver-hi la responsabilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Algun tècnic, alguna persona es va oblidar d'en retirar aquest element de cautxú que hi havia en aquesta via, perquè, recordem, era un carril bici inhabilitat, que s'havia desmuntat. Tota la resta no hi havia aquell element de cautxú, només
quedava,
hi havia
un.
I aquest és el que justament va provocar, malauradament, la mort del Xavi Moya. I ara, doncs, el jutge, després d'haver rebut aquest informe de la Guàrdia Urbana, ha decidit, fa un primer pas per imputar, per citar com a investigat, a demanar-li explicacions, al responsable de senyalització, conservació i manteniment de la via on va tenir lloc l'accident del 7 d'octubre del 2023. Per tant, hi haurà un responsable de l'Ajuntament, que ara li hauran de dir qui és, no? Li han demanat a l'Ajuntament, escolti, qui és l'encarregat de la conservació d'aquesta via? Ara, quan respongui l'Ajuntament i doni el nom i el cognom, doncs el jutge el citarà a declarar com a investigat, entenem, per no sé si serà per un homicidi imprudent o si serà per una imprudència greu, o veurem quin és el delicte, doncs, que li atribueixen.
Deixa'm fer-te tres qüestions, val? Molt ràpides, sobre el que és la responsabilitat d'un ajuntament amb accidents. Per exemple, si hi ha un carril, i ara parlo de fets reals, si hi ha un carril, com per exemple el del carrer Provença, que és de doble
direcció.
De doble direcció, gràcies Marta, de doble direcció, i a cada travessia, o sigui, a cada pas de vianants, no està indicat que aquest carril és de doble direcció.
Carril bici, dius?
Carril bici. Carril bici, que hi van patinets a 50 i 60 per hora, bicis, no bicis i el que vulguis, i no està indicat que és de doble direcció quan el carrer Provença és d'una única direcció, en cas d'accident és una negligència de l'Ajuntament, és culpa de l'Ajuntament, perquè tu quan vas a l'estranger, o sigui, he estat a Londres, i quan els carrils són de doble direcció, és més, a cada, com que tu ets,
posen, no?
Tu ets europeu,
look left, look right.
Aquí l'obligació de l'Ajuntament, que ho trobo, ho dic perquè és un cas que trobo gravíssim,
flagrant, perquè he estat a punt de tenir un greu accident aquest cap de setmana, és que l'Ajuntament, en tot el carrer Provença, no indica enlloc, o almenys en els trossos que he passat jo, que aquell carrer és de doble direcció. Per tant, tu mires a la dreta, mires que no vingui ningú, i quina és la sorpresa quan de cop i volta trobes un patinet a 50 per hora a sobre perquè tu no has mirat a l'esquerra i no t'indica enlloc que aquell carril és de doble direcció. Per tant,
no hi ha les fletxes marcades.
No hi ha remarcat, però no amb una travessia, no. Amb la gran majoria de travessies del carrer Provença. La pregunta és, això és negligència de l'Ajuntament? És culpa de l'Ajuntament o és culpa de qui passa? Perquè, clar, en principi no està indicat. I a mi em sembla gravíssim que això no estigui indicat.
Jo crec que, en cas, si algun dia passa alguna cosa, esperem que no, doncs s'haurà de veure quina és la responsabilitat, no? Quina relació directa hi ha entre el fet previ i el fet posterior.
Per tant, s'ha d'anar a judici, vols dir?
No, és a dir, que...
És a dir, la culpa seria del qui passa en verd...
Si està verd, no és culpa teva.
Bueno, i de que cop i volta t'aparegui en contradirecció, és a dir, en la direcció inversa d'on mires tu, perquè la direcció dels cotxes ve de la dreta.
Clar, és que no t'ho esperes.
Clar, perquè no està indicat.
Clar.
No t'ho recorden, de dir, escolti, vigili, perquè també venen de l'esquerra. Això no t'ho indica.
En tot el carrer. A cada pas de vianants haurien de...
Jo trobo d'una negligència brutal per part de l'Ajuntament. Ens dediquem a pintar tot. Tot el dia pintem, tot el dia gastem dacs, i això, que trobo que és un fet gravíssim, jo he estat a punt de tenir un greu accident, doncs clar, clar, vaig pensar, bueno, aquí no està indicat, no t'ho marca enlloc, ni aquí, ni a la travessia de Montaner, i vas tirant enrere endavant, i, no, i els dos van, els dos carrils van a tot hòstia.
Sí.
Bueno, doncs, per això t'ho preguntava, clar, si quina estava... responsabilitat té l'Ajuntament?
Ah, tota.
O no, no ho sé.
Home, i la persona que du el
vehicle... Perquè no està senyalitzat, no està assenyalat.
I la persona que du el vehicle també, perquè sí. si està, té el semàfor vermell...
Sí, però millorar. Sempre estem en aquelles, com que a molts, sobretot patinadors, travessen ja quan el semàfor està, si no àmbar, vermell, i aprofiten a tot hòstia... Clar, el que passa és que ja s'han passat el semàfor, passen a tota Castanya,
arran,
al carrer, sí. no, al carrer, per exemple, pot ser el carrer Casanova, apurant, però clar, després han de frenar, perquè tu estàs passant. Però tu no t'esperes que vingui el patinet de l'esquerra, perquè no està senyalitzat enlloc.
Clar.
Clar, es pensava, no, aquí també l'Ajuntament, per això t'ho preguntava, també té una important resposta, crec jo, important, com per exemple la d'aquest cautxú que
malauradament... És que el malauradament... cautxú, mira, ara ens escriu un oient, el Marc Pasqual, i ens diu, bona tarda, equip, aquests separadors de bicicleta són molt perillosos. Jo vaig fer una petita imprudència que em va sortir prou bé. Vaig creuar a peu corrents pel mig de la Via Laietana perquè els cotxes tenien el semàfor en vermell, però ell corria abans que es posés verd pels cotxes. Vaig ensopegar amb un separador de cautxú i vaig sortir volant, resultant genolls i mans sagnant i pantalons estripats. Si no m'aixeco ràpid, m'haguessin pogut atropellar. Jo tinc una amiga que es va trencar també el braç caient amb un d'aquests aparatos de cautxú.
Jo també vaig caure.
És que realment no...
Jo també vaig caure creuant el cautxú. Hi va haver-hi un que no el vaig veure i me'l vaig menjar amb patates.
Et pots fer molt mal, eh? Sí, sí. Bueno, la meva amiga es va fer molt mal. I aquest oient també.
Bueno. T'ho pregunto perquè he pensat bastant aquí cap de setmana.
Jo crec que sobretot s'ha de veure si és una responsabilitat directa, no? En el fet, és a dir, al final també...
Bueno, l'Ajuntament no ho indica, eh? No t'indica que és una doble direcció, eh? Ah, jo crec que...
Mira, ara ens recorden que la Muriel Casals
va
morir per les ferides que li va provocar el ser atropellada en un carril bici de doble direcció.
Clar, era el carrer, mateix, em va passar el mateix. Per tant,
Urgell,
vol dir...
Sí, que el carrer Urgell, el mateix.
Doncs vol dir, en el meu cas, és el carrer Provença, a Casanova. Vol dir que, des de que va morir el Casals,
no s'ha fet
res. A ningú de l'Ajuntament se li ha passat pel cap, tot i que estem amb altres qüestions molt més importants, de dir aquest tram de doble circulació, que és de trànsit rapidíssim, de senyalitzar-lo. Perquè, clar, també la ciutadania també vedem, perquè no hi ha ningú que digui res, és l'altre. Tothom li sembla tot bé collonut, així ens va la borregada, que així ens va a tots. Però, clar, jo vaig pensar, home, això no sé fins... Perquè això ho preguntava, no sé fins a quin punt, bueno, l'Ajuntament té una responsabilitat, perquè és el que deies tu, allò que dius a Londres, on the left, look on the left, look on the right.
I look right, sí.
Toni Muñoz, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Fem una pausa i ara tornem. Fins ara.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Últim avís. A Ford Nicolás, concessionari oficial, ens queden poques unitats de Ford Focus, Ford Puma i Ford Kuga a preus de liquidació. És una oportunitat única de tenir el cotxe dels teus somnis a un preu d'escàndol. Vehicles totalment equipats amb etiqueta Eco i entrega immediata, perquè puguis acabar el mes de febrer estrenant cotxe. Últim avís. Només a Ford Nicolás.
RAC+1 Podcast.
Per què ha d'haver-hi un problema si hi ha poc sexe? I què és poc sexe?
És molt habitual que amb els follamics hi hagi complicitat si hi ha una amistat. És no només és sexe.
Que el clítoris estigui separat de la vagina no té molt de sentit. Llavors, lo important per a l'evolució és que sí hi hagi plaer, però que qui arriba abans sigui el mascle.
A RAC+1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Quatre minuts, arribarem a les 6 amb Míriam Díaz de nou. Míriam, bona tarda. Anem
bona
a repassar
tarda.
Altres coses de la jornada d'avui. Per exemple, que 8 de cada 10 oficines bancàries avui no han aixecat la persiana, aquest matí, en hora punta, perquè els treballadors estan de vaga.
Sí, era una aturada parcial de 8 a 10 del matí, però és preludi de la vaga general que han convocat pel 22 de març. L'aturada d'aquest matí no ha afectat el funcionament dels caixers, sí, de les oficines, senyor Marcelí.
Ja, igual no pugen, o sigui, fan vaga i es queden els calés. Gent. No, cuidado, eh? Tanca la llotja...
No, els caixers funcionaven. Si tu volies treure diners, els podies treure. Què reclamen? Doncs un augment de sou després d'un any, diuen, de beneficis rècords dels bancs. Atenció, ara. Més de 26.000 milions d'euros. Actualment, el sou anual al sector pot oscil·lar entre els 25 i els gairebé 45.000 euros.
Doncs?
La responsable...
Va, jo si treballés a la banca, fotria vagues. Saps? Mira, tanco el negoci. O tancaria el negoci. Dic, saps què? Aquí tanco el negoci per jubilació. Em prejubilo als 40 anys. Me'n vaig.
Bé, tenim la responsable sindical del sector, a Comissions Obreres, Ingrid Vilanova, que denuncia que fa temps que la negociació no avança.
Portem molts mesos a les meses de conveni, pràcticament de mig any, sense cap avanç, amb la patronal totalment tancada, amb una oferta d'un 7% en 3 anys. Creiem que és totalment ridícul, creiem que en un entorn de beneficis rècords també han de tenir en compte les plantilles i recompensar-les pels seus esforços.
Atenció, que si finalment hi ha vaga general, serà la primera aturada del sector bancari dels últims 40 anys.
Míriam, ja, si vols t'ho dic la veritat, la pura veritat, en un moment, perquè
ja,
mira, si els empleats de la banca fan vaga, tampoc no es notarà la diferència, perquè d'un dia normal, perquè és com si no treballés... No, la veritat...
Vol dir que no es notaria?
Jo? jo, per exemple, avui...
Bueno, vostè per què en remena poc? No, a veure, hi ha gent que sí que
s'ha conegut. És igual, a veure, no té el mateix dret un que en remeni pocs que un que en remeni molts?
Això sí, això, però potser veure, vostè...
Al final també fareu riure.
Però per què diu que no es notaria?
Vaya! Vaya!
Respongui a la Keila.
No s'enfadi, per què diu que no es notaria?
Perquè tu vas allà, trobes primer mal humor, perquè no sé quines, segons quines oficines, van d'una hora amb una altra, no, aquesta oficina no. Aquesta oficina no hi ha tracte al públic, vostè ha d'anar a l'oficina. Posis l'aplicació, no sé què. Aleshores, no, vas allà, vinc a actualitzar la llibreta. No, vostè ha d'anar a la màquina. No, la màquina no, mal humor. Sempre estan d'un mal humor que no els hi pots dir res. Escolta, jo vaig a fer una proposta, si
digue-li, digue-li.
Si volen que es noti la vaga aquesta que volen fer, el que haurien de fer és una vaga a la japonesa, que és la real, la bona, treballar al doble, que estiguin des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre allà, que no, sense moure's, pal, plantats allà, i saludant cada persona que entra, senyor Virgili, Déu-lo guard. Passi, sisplau. Què vol? Quantes llibretes vol? Les que vulgui, li passo per la màquina jo mateix. No es preocupi. El Capri ja es va retratar molt ben retratat, a tots aquests de la banca, amb un dels seus monòlegs extraordinaris.
Carai, abans era diferent. Abans ho ingressaves 10 cèntims i al cap de 10 anys allò eren 10 cèntims. Per què, senzillament? Perquè un llonguet valia 10 cèntims, Carme.
Et valia 10 cèntims.
Però ara no. Ara no. Ara ingressen 1.000 pessetes i al cap d'uns anys no se sap què hi pot haver-hi, això. Depèn del que diguin els diaris, comprens? De la desvalorització, dels tants percents, dels 0,07 i tots aquests tacos que s'armen. Mare de Déu! Se passen ja, però avui és diferent. Mira, Carme, jo havia anat a la caixa i havia anat a ingressar un duro i quan veien entrar amb un duro et deien, passi, faig el favor. Et presentava un altre senyor darrere una mantanilla que te rebia el duro amb uns manguitos negres, Carme. L'agafava amb un respecte, el feia botre, clinc,